Emakase. Doncs potser no se'm sentia gaire bé, potser ara una miqueta millor, una miqueta més fort. Deia Felipe de la Cruz, que ja el tenim aquí preparat, el flamant col·laborador que, bueno, que ens acompanyarà tota la temporada amb la seva secció, que avui doncs, començarem quan puguem, perquè bueno, Quatre Bandes és un programa que va abans del nostre i ara nosaltres hem de preparar un grapat de coses mentre que saludem, per suposat, com sempre, a Eva Maria Milara, que ja ho té tot aquí preparat per...
Hola.
Ui. Per gravar-ho tot, avui a la primera, eh? Se
t'escolta. Hola, oi sí, gent.
I com és d'acostum en el programa, quan tenim una persona que ve de part d'una altra, és a dir, el convidat, la convidada, doncs ve de part doncs, de Santi, per exemple, que avui no el tindrem, tampoc ha pogut enviar-nos un vídeo, doncs li demanem a la persona que ha fet d'enllaç doncs, que ens presenti una miqueta a la convidada. Així que avui et toca a tu, a Maria Milara, presentar-nos a la convidada d'avui, bueno, als dos convidats. Com, on us vau conèixer?
En un corto de entreterrestres.
Entreterrestres.
Que está en Sitges ahora, además. Uh-huh. Bueno, pues ella hacía un papelito, yo también hacía otro, y nos conocimos ahí en una jornada así muy chula, de noche. Me dejaron guapísima, ella también, o sea que...
Fresquitas,
pero estuvo súper bien. Bueno, nos divertimos mucho a Joana Hermoso.
Hola.
Molt bé. Dient el nom, que encara no ho havíem dit.
Por eso.
Nom i cognom.
Ahí. Pues eso. Y nada, y eso que es un, bueno, aparte de una gran actriz, es también directora de teatro, escritora. Mm. Bueno, y me enteré de muchísimas cosas, claro. Tuvimos tiempo y...
Unas cuantas horitas entre toma y toma.
Ahí.
Doncs Joana ens ha demanat que escoltem una peça molt important per ella, una peça musical, i també et demanarem, Joana, benvinguda, per cert, moltes gràcies per venir, un plaer conèixer.
Moltes gràcies.
I passarem a aquesta música que tu has demanat, que servirà com de presentació, i potser ens explicaràs per què l'has volgut sentir, i ens presentaràs també la persona que ha vingut amb tu, si et sembla, d'aquí a uns moments. Escoltem la música tan especial per Joana Hermoso.
Nada, deja que entre el sol. Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad. Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada, abre tus alas al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad. Porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada.
Vives
veure, efectivament, com ara Joana ens feia senyes de dir mira, mira amb el que hem parlat ara abans d'entrar, la lletra, quina relació tan bona que tens. Doncs anava a dir, Joana, hermoso, que tenies dues feines, explicar-nos per què és tan important aquesta cançó per tu, presentar-nos a la persona que ha vingut amb tu, però també, bueno, doncs tot això, aquestes dues coses, també per què té tanta relació aquesta tornada, aquest estribillo, tant per què és tan important a la teva vida. Tens feina, ja per començar el programa.
Sí, sí. Doncs vinc acompanyada del meu marit, el Pablo Mena, el meu company de vida, perquè bueno, són molts anys, portem gairebé 40 anys junts i la veritat és que ha estat sempre allà, al meu costat i recolzant-me i bueno, i que aquí està també.
Fins i tot quan vas anar al teu primer rodatge, allà
sí, ell també, el vaig arrossegar perquè ell deia, ui, que em fa molta vergonya. I allà surt i quan el veu la imatge riem molt perquè està molt divertit. Sí, és que sí, sí. Anaven dels anys 80, així, tot així.
70.
Finals de 70 o de los 80 i que és molt divertit. La ropa que llevàvamos era molt divertida. Bueno, yo casi alguna ya la había llevado, ¿eh? Pero bueno, muy bien. Y esta canción tiene mucho que ver a mí, en mis cosas, porque yo creo en el renacer. Yo creo que cada día tenemos mucho que hacer cosas, ¿no? No centrarte ya, dices esto, bueno, me dicen a mí, ya está, bueno, tienes dos hijas, tu trabajo, has escrito tres libros, ya no uno, tres, ya está, ya tienes todo hecho. No, hay muchas cosas por hacer y quiero hacer muchas cosas todavía, ¿no? Entonces un poco esta canción es...
Pero no son tres, son cuatro libros.
Sí, bueno, sí, pero me refiero que cuando te dicen un libro, plantar un árbol, que también lo he plantado, los hijos, también las tengo, dos, guapísimas, pero bueno, hay muchas cosas para hacer. Yo creo en el renacer de cada día y también en que tener alguien que te anime a hacer las cosas. A veces tú no lo crees y bueno, está bien tener a alguien que te eche también una mano, ¿no? Como que todos echemos una mano a los demás.
El renacer de cada dia, sí. Aquest renéixer del que parles, Joana, sí. que té a veure també amb una nova afició, vocació, sí. Perquè estàs iniciant precisament el que ens explicàveu ara, allà on us vau conèixer.
Amb la Eva, el cine.
Durant
sí.
tota la nit,
sí, sí.
Passant fred, per un curtmetratge que així com qui no vol la cosa
sí.
es programa a Sitges.
A Sitges, sí, s'estrena el dia 9. Sí.
Imagina't, doncs explica'ns una miqueta, expliqueu-nos una mica totes dues d'aquest curtmetratge, com va anar tot plegat.
Això, Eva, que és la que té més experiència. No, sí,
no,
sí,
vinga,
sí.
Vinga, Eva, sí, que normalment no parles molt i ara et toca. Joana, et dona la paraula.
Sí, sí, sí. Seguro que hago spoiler. Bueno, el director se llama...
Lucas Parra.
Lucas Parra, estudió en las CAC. Y yo
es el proyecto de carreras, de hecho, ¿no? Es
sí, de fin de carrera, sí. Pero bueno, yo me enteré porque lo puso en redes, ¿no? Buscaba una actriz de mi perfil y me escribí porque realmente ponía eso, que lo iba a mover en festivales y tal, y pensé, uy, esto tiene buena pinta. Y cuando leí luego bien de qué iba, ¿no? Que es un, uh-huh. bueno, es un corto divertido, es una comedia, uh-huh. una comedia un poco irónica, ¿no?
Sí, un poco así, bastante, sí. O sea, porque te lo decanta hacia un lado, surrealista,
también.
Sí.
Pero bueno, en esos años también era un poco surrealista
sí,
todo, ¿eh?
Realmente
porque
sí.
En los años 70 y largos eran surrealistas.
Allí había mucho humo en el aire.
Sí, sí. Y se respiraba por ahí también la figura de Don Franco por ahí.
Sí, bueno, claro, era un poco la libertad también, los avistamientos sí. de ovnis, muy importante. Se buscaban claro. cosas diferentes. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Era como, es, bueno, el cortometraje en sí es como una parodia en realidad.
Sí.
Es una parodia de aquella época, de cómo lo vivía una, bueno, pues un matrimonio, ¿no? Yo creo que bastante pudiente, ¿no? Bastante, ¿no? De alto, más o menos, ¿eh? Mm. Era... Sí, más
sí,
o menos, ¿no?
Sí, porque en aquella época tampoco había, sí,
por
sí.
Por eso. Y es eso, la visión de ella, sobre todo, de la protagonista.
Sí.
Era la visión de ella.
Sí, porque está centrado todo, básicamente, más de lo que... centrado en ella, ¿no? En cómo lo quiere vivir. Mm. La gente de alrededor, bueno, yo creo que casi un poco la siguen, ¿no? Déjala de hacer.
Sí.
No, está bien, es curioso.
Simpática.
Sí, 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 sí.
Simpática. La actriz, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿te acuerdas? Ay, es una actriz bastante conocida.
Arancha de Juan.
Arancha de Juan.
Sí,
sí, es bastante sí, conocida,
sí.
Es una crack. Y él
sí.
también, ¿eh?
Sí,
él también es bastante conocido.
Yo lo vi hace poco en una serie. ¿Qué serie es? que me hizo mucha gracia, la de una, es que yo no es de una novela de estas de la tarde, yo trabajo y no la veo casi nunca, pero es de una de las novelas que están haciendo ahora en la tarde, en la, me parece que es la 1, pero no me acuerdo del nombre porque soy muy mala y fue de yo refilón. De... Pero sí, sí, lo vi, digo, mira, si yo he actuado al lado de este actorazo. Yo... Chete... Ay, no, no me acuerdo el apellido. Yo. Bueno, Chete, un saludo, sí.
Sí, pero... exacto, si nos escucha.
Si nos escucha.
Yo hacía, yo era la Trini y tú eras...
No, yo estaba pasada por allí, yo no tenía nombre.
Bueno, pero tú hablas más que yo, o sea, no tenía nombre y encima habla mucho más.
No, que lo cortaron.
Mamá, han cortado. No hagas spoiler, no hagas spoiler.
No, pero está bien, está muy chulo.
Doncs això és la última vocació, l'últim empenyo de Joan Hermosa, però fa molt de temps, fa anys, va decidir en un moment determinat doncs escriure, començar a escriure, simplement, vull dir, tenia històries en el cap, tenia una sèrie de relats que havien de sortir d'alguna manera i va decidir, ara fa una bona colla d'anys, gairebé 20 anys, que va decidir començar a escriure la història de la Dama Blanca. Mm-hmm. I ara fa no gaire, doncs després ens farem les fotografies amb els llibres, no patiu ara, que ja... Sí, perquè surtin a la càmera, però és que estem aquí manipulant perquè les coses surtin després i podeu veure el vídeo amb tota la informació i amb les portades, perquè ha portat Joan Hermosa i ha escrit 4 llibres. Uh-huh. I ens agradaria que ens expliquessis doncs com va néixer aquesta vocació teva per escriure i com ha anat l'aventura de les lletres.
De fet, l'aventura d'escriure va néixer després de llegir molt, perquè m'ha agradat molt des de sempre, des de ben petita, de tot. Jo, tots els llibres que trobava, acabava llegint-los i de tot. I treballo en un hospital, s'escolten moltes històries, veiem moltes coses i arrel de situacions una mica impactants, doncs, bueno, vaig començar a pensar, ostres, aquí jo soc de Badalona, hi ha molta història com ciutat romana, té pues, la seva gràcia, no? De dir que la seva vivència com ciutat romana, i vaig començar. Entre les històries de l'hospital i les històries dels romans, i va sortir això, la Dama Blanca de Betura, un fantasma, que va passejant pels passadissos de l'hospital, i aquell que té la desgràcia de veure-la, doncs acaba molt malament. I que és una mica... I bueno, hi ha el personatge principal, la doctora Simon, que arriba allà, és una dona molt especial, és una cirurgiana molt, molt eficient, però que desconeix moltes coses d'ella mateixa, no? Dic que hi ha parts de la seva infantesa que no recorda, ha sigut adoptada, de fet torna aquí a Bétulo, Badalona, perquè era el lloc on estiuejava i va conèixer els seus pares adoptius i on va començar a conèixer molta gent d'allà, pescadors, històries d'allà de Bétulo, bueno. Però en aquesta, bueno, quan arriba de gran ve com a junt a l'hospital i comencen a explicar-li històries de la Dama Blanca, un fantasma de l'època romana, i, ja no, i a més tota la gent creient en el que estan dient, de que està per els passadissos actuals en l'hospital, no? I que cada vegada que passa i que deixa un mort al seu costat, hi ha un aroma lila per allà per l'ambient, així com molt tètric, i diu, això no pot ser, són ximpleries, i comença a investigar-ho. Quan comença a investigar és quan comencen a succeir moltes coses al seu voltant. Bueno, és una mica dir que hi ha intriga, assassinats i també un conèixer o reconèixer a ella mateixa, perquè descobrirà coses que no tenia ni idea d'ella. No?
Tu et mous, tu ets nascuda a Catalunya, sí. i de Badalona, sí. De manera clara, però també Jaén és una referència per tu. Llavors va haver un moment determinat en el que vas dir, home, doncs vaig a fer una referència, un homenatge també, una referència important a la terra dels meus orígens, dels meus pares. Sí, sí. I vas decidir escriure Luna Mora.
Luna Mora.
El que és interessant de les dues històries, la de la Dama Blanca per una banda i la Luna Mora, és que tenen coses en comú. Protagonistes són dones.
Femenines, sí.
I tenen sempre la llegenda com a rerefons, sí. i aquesta barreja entre la psicologia,
el
thriller,
no? Sí,
la referència amb personatges que s'identifiquen amb el del present. D'on has tret una mica aquestes imatges, aquestes idees? Vull dir, has basat en alguns autors, en algunes històries, o Jo ho trobo força original, per ser, eh? Vull dir, a mi no em sona així d'haver-ho
llegit. Jo crec que és una mica barreja de tot, no? Dic, de totes, a mi m'agrada molt la intriga, m'agrada molt el... Ara no surt el nom, són molt, molt dolentes. Són els nervis del directe. Bueno, m'agrada molt, sobretot la intriga, d'assassinats i... L'Agatha Christie, no? El thriller. L'Agatha Christie per mi, bueno, era ideal. Tinc totes les seves novel·les perquè m'encanta, de lo quotidiano, com surt, que realment és això, de les coses més normals poden sortir... Que, les coses més increïbles. De fet, la vida real sempre supera la ficció. Això és un fet, no? Dic que, però és una mica barreja, no? I m'agrada això, dic que la part actual, però perquè, de fet, el que estem visquent ara som la conseqüència de lo que s'ha viscut abans, no? Dic, i m'agrada que això, tenir una història, i mantenir la història i recordar la història, no? I en aquesta part, pues, Luna Mora és una mica això. M'agrada molt això, la intriga, les llegendes, les búsquedes de coses antigues, el procés aquest d'anar investigant per arribar a un fi, no? I bueno, Luna Mora és una mica això, no?
Quina rebuda han tingut els llibres a Badalona, entre els teus coneguts, entre la teva família? Em consta que les teves filles estan una miqueta boges per sí, la teva feina d'escriptora,
sí,
i a Jaén, em sembla que a tot arreu t'acullen amb entusiasme,
bueno,
oi que sí?
Sí, la veritat és que sí. Bueno, dels primers llibres tinc que dir que bueno, el primer que quan va sortir, que de fet jo no imaginava que veuria la llum, no? Va ser el meu marit, per això et dic que sempre ha estat aquí al costat, que sí, no marxem de vacances, però fent, perquè de fet el primer i el segon eren autoeditats, i dic que no marxen de vacances, però aquest llibre ha de sortir. De fet, el personatge masculí es diu Pablo, com el meu marit, i amb això hi havia molt cachondeo amb els amics, eh? Això també tinc que dir-ho. Li deia, no? Aquest el Pablo del teu llibre, 1,80 m, morenàs. Bueno, dic que... Però molt bé, tots els companys de l'hospital vaig tenir una rebuda, van comprar el llibre, i a més, la il·lusió que em feia i la il·lusió que em fa, perquè continua passant, no? Dic que quan faig una presentació i jo estic, clar, evidentment molt emocionada, perquè és molt emocionant, no? I que algú dediqui el seu temps a agafar un llibre meu i llegir-ho i bueno, si li agrada o no, això ja cada un, però és un detall, no? Que perdin, no es perda, però bueno, el seu temps és una cosa teva. Però quan feia les presentacions, jo al·lucinava de la cara d'il·lusió de la gent. O sigui, es veia i estaven... Jo crec que està més emocionats que jo, no? Dic que per això dic que les rebudes han sigut sempre de la família, dels amics, dels companys, dic que una passada. I per això dic que, bueno, continuo, dic que després, bueno, he fet també teatre, i dic que això també l'has comentat abans. I, bueno, les obres, el teatre sempre s'ha posat ple dels companys i, bueno, això és el que em dona empenta per continuar, no?
Doncs de tot això continuarem parlant, d'aquí a una miqueta, però potser ha arribat el moment, tot i que, bueno, potser no està del tot absolutament preparada la cosa, però crec que ha arribat el moment de fer un parèntesi, diria petit, però un parèntesi important, que consisteix en fer aquesta secció que cada setmana, doncs, ens prepara i ens porta en un munt de referències nostre amic, col·laborador Felipe de la Cruz, i penso que la manera més correcta doncs és d'escoltar la banda sonora, l'entrada, la caràtula d'aquesta secció. No et sembla, Felipe?
Sí, endavant.
L'escoltem? No se t'acaba de sentir del tot bé,
sí,
no?
Sí, em saps millor ara?
Anirem fent prova, fins que la cosa...
Avui estic funcioni. Amb una mica de pega, no?
Sí, bueno, a vegades ens trobem. A veure, prova ara.
Què tal ara? Se'n sent bé o no?
Em sembla que encara no del tot.
Encara no del tot.
Ara una miqueta millor, sí, crec que sí.
Sí, com ja... sentiu aquí a l'estiu?
Ara ja
ara molt millor,
ara
sí,
ja
sí, sí, ja. Vinga. He començat a la veu. Bé, no, deia que l'altre dia vam estar parlant, vam acabar amb una recomanació que era Seven de David Fincher,
sí.
I avui m'agradaria reprendre on ho vaig deixar i continuar tirant del film. Per mi Fincher és un dels directors que més m'agrada i de fet considero que és un dels que millor tracta la temàtica dels tics psicològics. Així que quin millor tema per parlar de, o enllaçar amb el tema d'avui, que són, que com els ajudaré ara, quin millor tema que els assassins en sèrie. És per no sé com costa dir-la. Assassins en sèrie. I voldria començar dient que un tema recurrent al cinema és la mort i un altre és la mort. Encara que sonen de manera semblant, no són el mateix. No? I una pel·lícula per excel·lència on es tracta aquests dos temes és Vértigo, d'Alfred Hitchcock, un altre, el mag del suspens.
D'entre los muertos.
Efectivament, d'entre los muertos. No? És una pel·lícula on el protagonista s'enamora d'una morta. Una morta no morta que després mor.
Necrofilia total.
Més o menys, sí. Una pel·lícula d'amor, necrofilia i mort. Llavors, bueno, com podem veure, Fincher i Hitchcock doncs, tenen molt en comú. I és que, a més de fer pel·lícules d'una temàtica semblant, són directors també que veuen de la realitat per fer algunes de les seves obres. Això que esteu escoltant, és la banda sonora de Mindhunter, la sèrie que podem veure a Netflix, dirigida en molts capítols, si més no, per David Fincher. És una sèrie que realment recomano molt veure. Aquí normalment parlem de cinema, també de sèries, però en la meva secció normalment fins ara parlem de pel·lícules, però clar, si estem parlant d'assassins en sèrie, per què no ficar també una sèrie d'assassins en sèrie?
Sempre
no?
tan agut.
Però dic que la pel·lícula no va sobre els assassins en sèrie, sinó va sobre uns personatges, dels que parlaré una mica més endavant, que són agents de l'FBI, i que, bueno, que recomano que està a veure aquesta sèrie perquè, bueno, principalment per tres motius. Un, per tota l'estètica. Per mi és una estètica que, evidentment, és una estètica purament Fincher, però que, a més, com que la sèrie està ambientada a finals dels 70 i dels 80, tot el que és la part estètica, la música escollida, les clocades d'ull també que fa a la televisió de l'època, la veritat és que és molt, molt interessant. Realment, des del meu punt de vista, tot està molt ben escollit, molt ben lligat. A més, trobo que Fincher ha sabut traslladar a la pantalla i amb molt encert, no una, sinó diverses històries reals, d'assassins reals, que a més hi apareixen representats. He de dir que els protagonistes són ficticis, tot i que són una forma d'alter ego d'altres persones que en parlarem, però els assassins que surten a la sèrie sí que són, home, evidentment no són els assassins, que alguns deuen estar morts, no ho sé, perquè molts d'ells, estem parlant dels anys 70-80, ja tenia una edat, però sí que els actors que els representen, la veritat és que s'assemblen moltíssim, i quan compares la fotografia de l'actor o del personatge amb la persona real, realment la semblança és molt pròxima. I després, bueno, el que dèiem, això dels personatges, i a més, bueno, el que m'agrada també d'aquesta sèrie és la profunditat i les bones subtrames personals que hi ha al voltant d'aquests personatges, no? Aquesta sèrie està ambientada en un llibre que es diu Mindhunter, Cazador de Mentes, que no és una novel·la, és un llibre on John Douglas, juntament, bueno, amb el Mark Olshaker, que és un altre escriptor, però on John Douglas, que és un agent de l'FBI, explica les seves vivències com a investigador de l'FBI. De fet, aquesta persona va ser el que va crear el programa de perfils criminals, que acostumem a veure molt en les pel·lícules, no? El típic personatge que surt, no? Vaig a crear un perfil de com és aquest assassí a partir de com mata, no? Doncs aquest senyor és el que va començar a crear tot això. I a la pel·lícula està representat pel Holden Ford, que l'interpreta el Jonathan Groff, i el seu company a la vida real, que és el Robin Ressler, el personatge fictici és el Bill Tench, interpretat pel Hall McCallany. I ara anem a sentir una altra peça musical. Bueno, perdó, una part d'una pel·lícula. A veure si la reconeixeu.
Se despierta en plena noche y oye chillar a los corderos.
Sí.
Y cree que si salva a la pobre Catherine, podría hacerlos callar. Cree que si Catherine vive, no volverá a despertarla en plena noche. El horrible chillido de los corderos.
No lo sé. No lo sé.
Gracias, Clarice.
Gracias. Corderos, Clarice, digamos, supongo que ya sabéis quién es, ¿no? Es El silencio de los corderos, The Silence of the Lambs, de 1991, dirigida por Jonathan Demme. Aquesta pel·lícula està ambientada en una novel·la de Thomas Harris, que té el mateix títol, i els que acabo de sentir són l'Aníbal Lecter, interpretat per Anthony Hopkins, i la Clarice Starling, interpretada per Jodie Foster. He de dir que una mica el personatge d'Aníbal Lecter és la representació a la pel·lícula d'Ed Kemper, que és el primer assassí en sèrie que surt a la sèrie que dèiem abans, de Manhunter, i la Clarice Starling és el personatge de John Douglas. De fet, en aquesta pel·lícula veiem com aquesta agent de l'FBI recorre una sessió en sèrie per conèixer o per esbrinar qui és una persona, qui és la persona, qui és l'assassí que està matant a una sèrie de dones, no? I això és el que va succeir realment justament a la vida real, no? És a dir, el John Douglas recorria a l'Ed Kemper per saber més. De fet, va començar amb ell les entrevistes i recorria amb ell per saber més coses d'assassins que encara els havien de capturar. Aquest assassí que estan buscant el silenci de los corderos és l'Edward Gein. A la realitat és una persona que a Wisconsin als anys 50 es va dedicar a matar dones. És una persona que va començar com a lladre de tombes i tenia una certa predilecció per la pell. Suposo que ja ho aneu lligant una mica amb el personatge del silenci de los corderos, no? I també és una persona que en aquella època ja volia fer un canvi de sexe, no? De fet, el silenci de los corderos, l'assassí que es dedica a matar dones, el que està fent és matar-les per treure'ls la pell i fer-se un vestit de dona per poder fer aquesta convertir-se, o sigui, entrar en una crisàlida per convertir-se en dona. De fet, just fixeu el cartell del silenci de los corderos a la boca de la figura, de la cara que surt en el cartell, és una papallona. I a més, aquest personatge va inspirar un altre personatge, aquest encara molt més conegut.
Heu vist com tira del film aquest home, Joana, Pablo i Eva Maria? Bueno, seguim tirant del film, a veure què ens depara ara la secció de Felipe de la Cruz.
Una música que pot fer una mica de por, no em canso de sentir. Crec que es molesta amb els violins. Hi ha altres talls de la mateixa peça que no són tan molests. Aquesta és la part final de la banda sonora de Psicosi, de 1960, dirigida evidentment per Alfred Hitchcock, i la banda sonora és de Bernard Herrmann. I com deia abans, el personatge d'Edward Gein, a més d'inspirar a l'assassí del silencio de los corderos, va inspirar també a un altre assassí, en aquest cas a Norman Bates, interpretat per Anthony Hopkins a la pel·lícula. I bueno, d'aquesta pel·lícula poca cosa que explicava, perquè suposo que tothom la coneix, no? Però només com a anècdota, i no explicarem ni com acaba, com a...
No hagas spoiler, spoiler.
No hagas spoiler, per una raó molt senzilla. El propi Alfred Hitchcock explicava o demanava als espectadors que no expliquessin mai a ningú al final de la pel·lícula, perquè evidentment això fa una part molt important d'ella, i bueno, entrar en una pel·lícula i ja saps com acaba, especialment aquesta, doncs no és molt gratificant. Anem a sentir més coses d'assassins en sèrie. Això que estem sentint ara és forma part de la banda sonora de Zodiac, de 2007, una pel·lícula dirigida per David Fincher, com veiem aquí també molt ben escollida, perquè aquestes dues frases que hem sentit el que diuen és: com es pot ser tan despietat, com es pot ser tan cruel? Evidentment, a la pel·lícula fa referència a aquest assassí, el Zodiac, que és un assassí que va estar assassinat a finals dels 70 i principis dels 70, però a finals dels 60 i principis dels 70, que es va atribuir 37 assassinats, tot i que oficialment només se li reconeixen, només entre cometes, no? 13 assassinats. I és un assassí d'aquests en sèrie que mai han atrapat. I de fet el cas està reobert, bueno, es va reobrir fa una desena d'anys, 15 anys, el 2007.
I la pel·lícula ho retrata això impressionantment, perquè no tan, clar, com que l'assassí no és conegut, el que retrata la pel·lícula és com afecta aquesta sèrie d'assassinats a la societat en la que viu, com tothom es torna paranoic, com no saben ja on ficar-se, vull dir, com veritablement fins i tot els medis de comunicació ho mouen de tal manera que provoquen un malestar terrible. La pel·lícula és increïble, vaja.
Sí, de fet, a veure, aquells anys estem parlant d'assassins dels 50, els 60, els 70, no? Realment van donar molt de sí i van donar per moltes pel·lícules, no? Com per exemple aquest mateix assassí va donar també per una altra pel·lícula també molt coneguda.
Anda, alegra-me el dia.
Aquesta és una frase que diu un dels personatges més coneguts de l'actor que l'interpreta, que és Clint Eastwood. Clint Eastwood és molt conegut per interpretar l'Hombre sin nombre, El bueno, el feo y el malo, i per interpretar a Harry Callahan a la sèrie de pel·lícules de Harry Callahan, no? I aquí, bueno, és una frase que m'encanta aquest home, alegra-me el dia. Que bueno, segons el context potser no és tan bonica, però en la pel·lícula que està en la sentida, l'assassí que intenta, el que intenta donar caça és Scorpio, que és justament aquest assassí que estan parlant de Zodiac, no? Està més inspirat en aquest assassí. Va ser interpretat per Andrew Robinson, i aquest senyor, la veritat és que no sé si va ser un paper molt agraït per ell, perquè resulta que, bueno, si més no ho va fer, penso que ho va fer tan bé, que com a conseqüència d'això va rebre amenaces de mort. No és l'únic actor que per interpretar un paper la gent no acaba d'entendre massa la diferència entre la ficció i la realitat.
Pido perdón, no? Com deia sí. La cançó, no? Pido perdón por confundir el cine con la realidad.
Sí, doncs aquest, bueno, ja, però a vegades quan, en algunes situacions pot ser bastant incòmode, si més no per l'actor que l'interpreta. Anem a sentir un altre tall. Això tan misteriós és l'estrangulador de Boston, 1968, Richard Fleischer. L'estrangulador de Boston era un lampista que es deia Robert DeSalvo, que va estrangular 13 dones, i a la pel·lícula està interpretat per Tony Curtis i Henry Fonda, i aquí el que hem sentit són les seves passes i com pica la porta de la seva següent víctima a la pel·lícula, no? Aquesta pel·lícula és molt interessant, primer per la interpretació del Tony Curtis, que està genial. Segona, al final em recorda molt justament els últims plans, em refereixo, em recorda moltíssim a Psicosi, tal com acaba. I després té també de característica aquesta pel·lícula, que fa un ús de la pantalla dividida bastant espectacular, no des d'un punt de vista només estètic, sinó inclús narratiu, i una mica també com a reflexa de la vivència que està vivint de l'emoció que viu aquest personatge, no? És una pel·lícula que recomano realment. I és la penúltima. Anem ara a veure l'última.
People say I'm no good.
La gent diu que no sóc bo. Això no és de cap pel·lícula, realment. És una cançó que interpreta un assassí no assassí. Dic no assassí perquè realment no va matar ningú, aquest senyor. És el Charles Manson, el patriarca de la família Manson.
No va matar ningú, però...
Que no va matar ningú, però la cosa no va acabar massa bé. Aquest personatge està representat en moltes pel·lícules, però avui he portat una pel·lícula que és Eras una vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood, de 2019, dirigida pel Quentin Tarantino, que... Evidentment, el més estil tarantinià, doncs, bueno, la fa... Diguem que resol el tema de l'assassinat de la Sharon Tate d'una forma molt tarantiniana, però a més jugant amb aquesta altra realitat, no? Igual que va fer amb els Dos Bastardos, que ell va donar la seva versió de com podia haver acabat la guerra, en aquesta pel·lícula fa el mateix, no? Com podia haver acabat aquell assassinat. A la pel·lícula, el personatge de Charles Manson està interpretat pel Damon Harriman, que curiosament és la mateixa persona que interpreta Charles Manson a la sèrie amb la que hem començat, amb Mindhunter. I a més a més, tanca també la sèrie. La pel·lícula interpretada per Leonardo DiCaprio i Brad Pitt, amb el paper de Cliff Booth, com deia abans, doncs, que també per cert surt a Malditos Bastardos, doncs, té un final molt tarantinià. Els que us agrada Tarantino, veieu-la. Els que no us agrada, jo recomano també que la veieu, perquè reconec que tot i ser una pel·lícula molt tarantiniana, en algunes coses, l'interessant d'aquesta pel·lícula és que retrata molt bé l'època, o diuen que retrata, jo no sé perquè no vaig viure, però m'han dit, i pel que he llegit, retrata molt bé el Hollywood d'aquella època. D'acord. I bé, ja per acabar, bueno, marxaré amb una pregunta, i és, quin és l'assassí en sèrie més conegut i ficcionat? I ho deixarem aquí per continuar tirant del film el proper dia.
Ah, ens deixes una pregunta a l'aire, molt bé, molt bé.
Avui sí, avui no deixo, bueno, a part de les recomanacions que ja he fet, però no deixo una recomanació addicional d'última hora. No, en aquest cas deixo una pregunta. Qui és l'assassí en sèrie més conegut i ficcionat?
Perfecte, doncs ja hem tirat del film una altra vegada, per tercera vegada en aquesta temporada, i en termes absoluts també, gràcies a Felipe de la Cruz, i tornem, i ara sentirem una melodia molt peculiar per tornar a parlar amb Joan Hermoso de coses que encara ens queden pendent i dels seus plans de futur i de tot plegat. Anem a sentir aquesta musiqueta, que ens ho expliqui ella mateixa d'aquí a uns moments. Bé, em sembla que he posat una altra cosa diferent a la que volia posar. He posat l'Ona Mora i l'Una Mora, una presentació que es va fer, però he trobat en realitat un altre espai d'una entrevista que et van fer. Segurament, a veure, podem sentir una miqueta, a veure aquesta... Bueno, sí que sent ara la música. Sí, la començava d'una altra manera. Todo eso ve a
Según cuenta una antigua leyenda, esta pieza exquisita fue forjada en los talleres de Palacio Real por un joven maestro de armas bajo las estrictas órdenes del rey.
El que volia dir amb això, posant aquest tall musical, aquest tall d'aquesta presentació de l'Una Mora Joan Hermosa, Joan Hermoso, és que la... Hermosa també és. És que les presentacions dels llibres de Joana també són tot un esdeveniment, vull dir que fins i tot ens explicaves que una persona molt important per tu doncs, va posar una música de guitarra, una
sí,
presentació molt concreta.
El meu nebot Pau Hermoso, vaig fer, de fet, la presentació aquesta que ara escoltàveu, el Jesús Vera, la va teatralitzar, i jo vaig fer el mateix en una presentació en directe, però la música la va posar el meu nebot, que toca la guitarra espanyola fantàsticament, i va ser molt emotiu perquè jo estava mirant el llibre i no gosava mirar amunt perquè acabaria plorant, perquè tenia la família, tenia amics, tots estaven molt emocionats i dic que, bueno, és molt maco.
I com va anar? Perquè vam intentar anar-hi, però he de dir que va ser impossible esbrinar com aconseguir anar a la presentació al Museu de Badalona de la tercera part de la Dama Blanca, el Tesoro de Baétulo, que per cert la ciutat ha canviat de nom, perquè la primera part era Bétulo i ara és Baétulo. Això respon a alguna realitat? O...
Sí, de fet també l'explico al llarg dels tres llibres, no? La ciutat quan era romana era Baétulo. Al llarg dels segles ha anat canviant, va passar de Baétulo a Bétulo i actualment és Badalona, la ciutat de Badalona. I ho explico també per diferenciar, perquè per exemple al final, el darrer llibre, El tesoro de Baétulo, està molt centrat també en la part antiga, no? I és una mica ja, bueno, clar, és la finalització de moltes històries que van passant al llarg dels tres llibres, no? De diferents segles, de l'època romana i de l'actual. Però faig la diferenciació aquesta per saber, aquí jo poso pues, a l'època romana hi ha unes mines de diamants que no estan de veritat, que jo sàpigui, però per saber el que passa que aquí sempre han hagut, jo de petita havia moltes a la muntanya, havia moltes coves o que s'han fet, de fet s'han fet servir molt al llarg dels anys. Jo en els meus llibres hi ha, no són spoilers, però quasi com passadissos, però és que de fet sempre s'ha parlat allà la part més antiga de Badalona, que hi han com passadissos que comunicaven des de bueno, des de la centre de la ciutat cap a la muntanya. diuen que a l'època medieval també, quan hi havia avistaments de pirates, també la gent ho feia servir per fugir. A l'època de la guerra igual. És a dir que són llegendes d'aquestes urbanes que ben bé, però bueno, que per això és una mica el que vaig combinar, no? I bueno, és una mica això, de coses que escoltes i la fantasia, no?
Joana Hermoso té moltes ganes, té la planificació o la idea de portar aquestes novel·les al cinema, cosa sí. Que veritablement, a veure, llegint-les, jo puc llegir les dues primeres, de La dama blanca i La meitat de l'una mora, uh-huh. Més o menys, vull dir que estic encara intrigat per saber com continua la història, doncs és molt factible perquè són històries molt imaginatives i els personatges són molt, molt de carn i ossos, tot i que siguin de ficció, però bueno, la cosa seria complicada, sobretot la segona part requeriria un pressupost important, perquè la segona part sí. Hi ha una quantitat de desplegament allà d'històries sí. D'efectes
d'històries d'efectes especials, perquè en la segona, en El retorno d'Arana, és on parlo de fet de la profecia, una profecia que data de l'època romana, d'una sacerdotissa, i que tornarà i que, bueno, que arrasarà la ciutat amb foc i bueno, i sang, no? I parlo una mica això, la lluita del bien i del mal allà, però molt apoteòsic, no? Però només, també amb una situació més mundana, no? Per exemple, totes les ciutats que viuen al costat de mar, la por que hi ha, per exemple, és d'un tsunami, no? I aquí hi ha una mica de tot, tant la part dels fantasmes i apocalíptica com un tsunami que ve allà cap a la ciutat, que això també pot ser. Espero que no, espero que no, però...
Diguem-ho tot, perquè les constants en les que es mou la teva obra, Joana, estan sempre mirant d'esbrinar o d'intentar determinar si el que se'ns està explicant entra dintre del terreny de la fantasia totalment o hi ha una explicació més científica, més clara.
Lògica i...
Però tot s'ha de dir, tu et decantes pel romanticisme, per la llegenda.
Sí.
Clarament, vull dir, et consideres una persona romàntica? En el sentit de, no de les comèdies romàntiques de Hollywood,
vale, perquè anava a dir, no són tan d'això,
sinó d'amors d'aquests impossibles que acaben d'una manera doncs, fatal i que després doncs, això al llarg del temps té una repercussió...
Bueno, de fet és que l'amor mou el món, dic que això és un fet, no? L'amor i la mort, com deia el company abans, no?
Sí,
que és veritat, sempre va lligat a vegades, no? Tant per bé com per dolent. El més gran dels amors pot arribar a tornar-te boig i acabar matant, que és, per exemple, el fet que passa aquí en la profecia, no? La sacerdotisa en aquell moment, bueno, per un desengany amorós, acaba en tota la ciutat, no? És a dir que... l'amor i la mort, dir que sempre van lligats, o sempre, o quasi sempre, no? Bueno, naixement i la mort també, dir que això és un fet romàntic, és que m'agrada ahondar una mica, dir que, i m'agrada el que deia abans, una mica fer una viada del passat per veure el que serem o el que podem arribar a ser en el futur, com aprendre també, és a dir, que aprendre de les coses que s'han fet malament abans, o sigui, abans,
en el passat, sí,
en el passat, i intentar modificar-les en el present, però no, jo sóc romàntica però també sóc realista i hi ha coses que no canvien del tot.
Parla'ns una mica també de la teva vessant teatral, de U3 Teatre,
sí.
Ho dic bé,
sí,
que s'ha fet de moment, si hi ha alguna cosa preparada d'aquí.
Ara
en
moment
temps.
Estem en stand-by, dic, amb el tema del Covid estàvem a punt d'estrenar l'última obra, totes les, ja són 5 les que hem presentat, les he escrit jo, també sóc una mica, dirigeixo el grup, són gent molt maca i a més molt bona perquè es deixen dirigir per mi, i que sóc una mica... I tot eren comèdies, fins aquesta darrera que havien d'estrenar, pues mira, es va tancar tot a finals de març, jo era el començaments de març quan s'havia d'estrenar, i era aquesta sí que era un thriller, dic que mira que les que he fet abans, no? Dic, aquesta era un thriller tipus de Agatha Christie, de los negritos i coses aquestes, dic que era molt... Però ara no, ara estem, s'ha quedat una mica el tema en stand-by i hem de tornar a retomar el tema del teatre, però ara està complicat.
Estarem atents, sempre ho diem, però la persona que ve aquí al programa doncs ja és perseguida, parlem que sé ja per sempre, així que estarem atents.
Jo m'apunto sempre.
Tot el que fas, doncs fantàstic, no serà l'última vegada que vinguis, això ja ho puc preveure, amb la meva bola de cristal. Doncs explica'm si el teatre de moment està una miqueta parat, però es reprendrà i ja tenim ganes de veure coses. Que estàs ara mateix maquinant, a part d'aquesta carrera incipient com a actriu, que ja hem parlat una mica, aquest curtmetratge que es pot veure a Sitges, tens també llibres allà a punt d'acabar, explica'ns una mica, dona'ns...
Tinc un altre ja a punt de... Bueno, de fet ja estic en correccions i tot això, o sigui que passa que esperem una mica el tema de treure'l perquè, bueno, encara està el tema de la trilogia en marxa i treure tan seguits també ens diuen a l'editorial para. Però sí, ja el tinc, està en retocs, està en correcció i és la història de... Jo sempre, ja te l'has dit abans, de moment fins ara els meus personatges són femenins i forts, és que de fet ni fort ni febles, dic, com som tothom, no? Dic que les dones poden arribar a ser molt fortes també i físicament, mentalment, i dic que no és això del sexe dèbil, no. Les meves dones són fortes o són, bueno, lluitant per lo que volen, i en aquest cas són dos amigues i, bueno, hi ha una història aquí de que es coneixen des de petites i passen unes certes coses entre elles i al final trenquen aquesta amistat, però es diuen sempre en el moment de necessitat tu em diràs d'una manera i jo et diré una altra i tu sabràs que estic molt malament per lo que sigui. I després d'això de trencar i d'estar anys sense parlar-se, pues una d'elles truca a la meva protagonista i li diu que la necessita, no?
I com es dirà aquesta nova obra? Tenim ja títol?
Mala sangre. Mm-hmm. Mala sangre. I, bueno, dic que és la història al llarg dels anys d'aquestes dues amigues. I el present també, no? Dic, perquè, de fet, torno una mica a com faig els meus llibres, no? Dic, és
un estil,
no? Mm-hmm. I m'agrada molt combinar el flashback, no? Del passat i el present, no? Dic que, bueno, a veure aquesta com arriba i com...
Hem deixat una mica aturat també el tema d'això, de les versions cinematogràfiques. Has fet algun pas? Tens alguna idea de com portar a terme? Perquè, clar, això ja sabem com va. Llavors ha de ser un mateix, no?, el que tiri endavant de vegades les coses.
Bueno, estic en negociacions amb un productor i, bueno, estem parlant. Sí, a veure, primer volem tirar endavant el thriller, el tràiler, per presentar-ho, per poder presentar-ho a productores.
El teaser, sí.
Per poder presentar-lo a productores i si agrada, pues tirar-ho endavant, no? Estem en ello, sí.
Eva Maria, quantes coses, no?
Sí, és molt interessant.
Tu t'apuntes, suposo, no?
Jo m'apunto a un bombardeo, a lo que hay. Jo voy.
Bueno, tú ya sabes que si esto tira adelante, allá estarás, allá. Sí, hombre, yo espero, lo espero.
Cruzaremos los dedos que tire. Que ahora es buena época, ¿eh? Sí, para estas cosas, ahora sí.
Bueno,
ahora se necesita porque hemos hecho un parón en el 20, se hizo un parón, no se hizo prácticamente
pero
nada.
Pero se ha hecho un parón mundial de todo, es decir,
claro,
son
por
dos
eso...
años que parece un año y medio, dos años que se ha quedado ahí, que parece que hemos estado todos en stand-by, ¿no? A ver qué pasa.
Todos
qué pasa.
No, los espectadores son los que más han estado,
sí,
claro,
bueno, sí.
Han consumido mucho y ahora necesitan seguir consumiendo.
Sí, eso sí, por claro. Eso ahí estamos, ¿no?
Por
a
eso,
darles
por eso, ahí.
Tanto libros como obras, como ahí películas, está. Como... lo que se pueda, radio sobretot.
Sí.
Des d'aquí fem tot el que podem per donar
clar,
veu, per suposat,
sí.
Mai millor dit, no?
Sí,
a més, imatge, perquè des de fa ja una temporada i ara tres programes, doncs estem penjant tot plegat a un canal, en aquest cas Odyssey, que és el canal que hem inaugurat en aquesta temporada, i que la veritat és molt amistós tot plegat i queda molt, molt maco i molt, molt competent. Nosaltres encantats de tenir-te aquí, Joana Hermoso, de que siguis la convidada especial d'aquest 29 de setembre de 2021, i això, perseguirem a partir d'ara, vull dir que si sents veus de regateu o que si veus algú que diu, ui, has de tornar a venir a un programa, doncs som nosaltres.
Sou vosaltres, no és la dama que em ve a buscar.
No és la dama blanca. Bueno, si sents una olor de liles, llavors ja...
Aleshores ja correrem. Vamos. Però moltes gràcies per convidar-me i donar veu a les meves obres, no? També.
Gràcies aquí. També a Pablo Mesa, el protagonista mira. També de la teva vida.
Sí.
Eva Maria Milara, Felipe de la Cruz, gràcies. Per suposat. I aquí
gràcies.
aquí ens quedem i la setmana vinent no, normalment no fem allò, allò del que parlarem, però la setmana vinent segurament tindrem aquí en el programa a Marc Alegre i parlarem de documentals, així que Felipe de la Cruz ja pot anar pensant la seva secció com la combinem, però bueno, ja la té pensada perquè ja ha deixat anar quin és l'assassí més famós i més d'allò.
Spoiler.
Fins la setmana vinent, a reveure, bon profit de cinema i de novel·la i de tot plegat.
Ciao, bona nit.